Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. L'espai de salut mental aquí al Fabricació Pròpia amb la Maria Vascont. Ens havíem quedat abans d'escoltar la Sandra Gómez. Maria, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Mercè. Ens havíem ritme... quedat que a mi m'agrada molt contextualitzar, sí. I a tu t'agrada molt sempre buscar quines solucions tenim, què podem fer a partir d'aquí.
Com em coneixes.
I des d'aquesta vessant, saps que l'Elisabet Aulet, que ja ha participat amb nosaltres en un programa, que és una mica com la nostra psicòloga de confiança, la vam convidar a que vingués avui, i no sé què està passant avui, jo crec que per la setmana que és, que estem totes molt atrafegades, i no ha pogut venir, però ens ha deixat el seu testimoni, que jo crec que ens pot ajudar una mica, Mercè, sobretot a les oients.
Doncs si et sembla, no sé, compartim el que ens ha explicat, el que t'ha explicat la nostra psicòloga de confiança, com bé deies,
sí.
L'Elisabet Aulet. Per on vols començar?
Doncs crec que tenim un testimoni que ella situa... El que és molt important és identificar aquesta impostura.
La teràpia, com li donem una identitat, no? Vull dir, com fora de nosaltres, en plan, bueno, pues jo sóc més que aquesta veu de la impostora, no? Pues la impostora sí la tenim dins, i jo sóc més que aquesta veu, igual que sóc més que els meus pensaments, no? I dir, vale, m'està dient tot això i m'està matxacant i m'està autocriticant d'aquesta manera i m'està fent judici o comparant. I llavors, doncs, identificar-ho i dir, vale, és aquesta veu.
És aquesta veu que deia, mira, ha anat molt bé, no?, el que ens ha explicat,
sí,
l'Elisabet, perquè és el que tu deies, no?
Te'n dones compte que és com fer un treball d'un moment, la trec fora,
sí.
Com això es fa molt... ara no em surt el nom, teràpia gestal, no? No em surt el nom, però hi ha una espècie de teràpia on es treballa així, no? I és com si... Com
que diguessis,
les 13 no, meves aquí no hi cabríem, no? Però imagina't, sí, que tu en tens una i una, no? I escolta... La impostora de la Maria la situem en aquesta cadira i la teva la situem allà. I els hi parlem i els hi diem que això... No? I això ajuda molt perquè poses distància, Mercè. I quan poses distància et situes, no? I crec que tenim més testimoni de la Eli. Ella fa especial atenció en tenir en compte que les imperfeccions són humanes i que les tenim totes.
Saber reconèixer que quan fallem ni els èxits ni els fracassos defineixen com qui som, no? Anar practicant una mica això de l'aprenentatge de l'error, que no ens treu valor a nosaltres, no? Que està molt mal entès en aquesta societat, que llavors ens porta a autocriticar-nos més, a pensar que no som suficients, que no hem fet prou perquè si no ho haguéssim aconseguit, no? Aquesta il·lusió de podem ser perfectes si hi fiquem més i vinga la matxacada.
Clar, Maria, deixa'm preguntar-te, això de voler ser perfectes...
Exacte.
No ens juguen
jo crec
contra.
Que ha donat una cosa que és molt clau, que és... No et defineix, és a dir, Mercè, a tu el que estàs fent davant d'aquest programa no et defineix. A tu et defineix un ventall enorme de totes les teves qualitats, la teva manera de ser. La feina és una cosa més, no et defineix. M'explico?
Sí, jo volia anar més enllà en el sentit de que quan dius aquesta perfecció, que no sé si es volia referir a l'Elisabet, però que hem portat com a la motxilla moltes vegades, sobretot moltes dones, també homes, aquesta necessitat de ser superheroïnes i de poder arribar a tot, saps?
Exacte. Això és el que parlàvem abans, que una mica donat doncs, aquesta educació basada en l'autoexigència, en el sacrifici, i que creiem que moltes vegades admirem quan algú ens diu no, és que jo treballo de 8 a 10. Oh, uau, que pues, bueno, pues no ho sé, no defineix això. Pues...
No, és que jo crec que la mirada seria el contrari. Vull dir, si ens trobem amb una persona, no?, que diu, pues mira, jo treballo 12 hores al dia, doncs escolta, malament.
Clar,
no,
exacte, però què fem?
Allà,
no? Oh, sembla com que el venerem, no?
Sí.
I en canvi hi ha algú que et diu, no, és que jo treballo 4. Que estrany. A saber què tal, 4 hores, que bé que viu. Que bé... Ja estem jutjant amb el judici constant. Mm,
mm, mm. Bueno, què ens ha dit més l'Elisabet Aulet? Pues,
l'Elisabet crec que, per acabar i per tancar una mica, diu que després de fer aquest treball, no, d'identificar-nos, de treure la impostora a fora, escolta, que ens mirem una mica amb bons ulls, intentar ser més justes amb nosaltres mateixes.
El moment més de calma, pues, què em puc dir des d'aquesta més generositat? I també escoltar molt les nostres necessitats, que això, pues, sobretot també les dones, pues, que hem hagut d'estar més, ja que és el dia de la dona, doncs, en general, no, hem hagut d'estar més i se'ns ha educat més per agradar, per mirar fora, per mirar les necessitats dels altres. Estem més desconnectades de les nostres necessitats i de comprendre, pues, les nostres pròpies lluites, tot el que hem hagut com d'anar afrontant, el que hem anat superant, el que hem anat com aconseguint, des de no ficar-nos en el pitjor lloc, no? Sinó tenir una avaluació més justa cap a nosaltres mateixes.
Una valoració justa.
Una valoració
tant
justa.
Tant sabem valorar, jo crec.
Mercè.
El criteri...
Jo faig els deures, que això que ens ha dit l'Elisabet, jo faig els deures, i ara em miro amb bons ulls i dic... Ostres, que bé que em queda el monyo aquest que m'he inventat, que, escolta, he trigat anys i ara aquest monyo m'identifica i, escolta, que fantàstic. Doncs ara em miro amb bons ulls. Mira per on.
Escolta, podem explicar també els oients, perquè, clar, la Maria que digui és que he trigat anys a fer-me aquest monyo, no? És que això s'ha d'explicar, Maria, per què? Doncs perquè no tens la mobilitat al...
Ah, sí, però no em referia tant a això, sinó que ara he descobert que el monyo alt, tothom em diu que em queda tan bé, i no sé per què, carai, no me l'havia fet.
Però perquè tu no és fàcil fer-te
el
monyo.
Clar, exacte. Jo tinc els braços bastant malament, sobretot l'esquerra.
Sí.
Porto una pròtesi de colze, i degut a ser portadora d'aquesta pròtesi m'he quedat sense tríceps, i, clar, se'm deu veure, que això és un altre judici, però se'm deu veure una persona molt normal, amb una mobilitat normal, però tot el que és lluitar contra la gravetat, és a dir, veus, aixecar per aquí, jo ja no puc, se'm cau el braç, literal. Llavors, sí, és difícil, però el monyo arribo a fer-me.
Veus, aquí volia anar a parar. Escolta, l'Elisabet també ens ha donat, t'ha portat a tu una opinió que és molt interessant, jo crec que també ens parles sobre les imperfeccions, si no m'equivoco.
Doncs perfecte, escoltem-la.
Vinga.
Aprendre a veure les nostres imperfeccions i defectes com una cosa humana, una cosa d'experiència humana, igual que els errors, doncs una cosa d'experiència humana que en tenim tots. Intentar obrir una veu com més empàtica cap a nosaltres, de com li diries a una teva amiga, no?, quan et parlés d'un error, d'un defecte, d'una imperfecció, no? I després també en aquests moments de bucle d'emocions difícils, doncs com escrivint-ho, deixant-ho fora...
Deixant-ho fora, eh?
Exacte. Per exemple, aquí ens diu una altra tècnica que és molt bona, escriure-ho. Això és molt bona tècnica, perquè en aquell moment potser ho estàs escrivint confosa, des de l'angoixa, però això ho rescates un altre dia, que estàs millor, i uau, ho veus amb la perspectiva, amb aquesta distància, i te'n dones compte. I això serveix, aquesta tècnica serveix.
Doncs, Maria, moltíssimes gràcies avui per haver parlat del síndrome de la impostora, que, per cert, i ara es parla molt de òbviament, no, i amb aquesta setmana que estem, però els homes també poden tenir?
Evidentment, però jo ho he centrat perquè avui és la setmana del 8M i l'he centrat en les dones.
Et puc demanar una petició per quan tornis?
Sí, quina?
Xarxes socials.
Ah, de parlar-ne?
I salut mental.
Uau, és un temazo. D'això podem fer diversos capítols, perquè... Perfecte, doncs, si vols d'aquí 15 dies parlem d'això.
Doncs vinga. Parlarem de xarxes socials i salut mental, que, de fet, com ja sabeu, fa unes setmanes va ser a Nova York, la primera capital que va denunciar, doncs, a tres xarxes socials, justament per les conseqüències que estava tenint a la salut mental dels adolescents. Maria Vasconda, que vagi molt bé la setmana i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Un minut ara mateix que passa d'un quart de 5 de la tarda. Repassem altres temes de l'actualitat.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia amb Mercè Raga.
Com ja sabeu, fa dies que la veu de la pagesia catalana es fa sentir. Tracturades, mobilitzacions i actes reivindicatius de tota mena es van repetint per tot el país. Ahir, però, van fer un pas més i van expressar-se al faristol del Parlament de Catalunya.
El model de Catalunya és el recolzament exclusiu i indispensable a l'agricultor professional. L'agricultor professional, la incorporació de joves, l'empresa prioritària, per nosaltres aquest és l'ADN bàsic del futur de l'agricultura i ramaderia.
Estàvem escoltant Joan Carles Massot, ara l'escoltàvem, és el president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, una de les quatre entitats que ahir va prendre la paraula, com dèiem, en un ple al Parlament dedicat al sector, per traslladar precisament aquestes les seves denúncies als màxims representants polítics del país. Menys de 24 hores d'aquest ple, és un plaer saludar aquesta hora fabricació pròpia a Joan Carles Massot. Joan Carles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Joan Carles, d'entrada, quina valoració en feu del ple d'ahir al Parlament?
Bueno, de fet, primer el ple era ja una proposta ja demanada de fa ja prop d'un any per part de la nostra organització, les Taules Agràries, perquè nosaltres demanàvem que es fes ja aquest ple monogràfic i, bueno, i suposo que degut a les mobilitzacions aquestes que ha hagut del sector, pues, ha fet de que es motivés més aquest ple, no? I sobretot motivat perquè al final és un partit polític el que el proposi, els altres fan el seguidisme, no?, una mica. Però, bueno, de fet, nosaltres ja considerem que aquest ple ja fa un any que l'estem demanant. Per què? No per la situació actual del sector, que prou dramàtica és i prou problemes hi ha, sinó perquè convé renovar una mica quin ha de ser el model del futur als propers 5-10 anys també de l'agricultura catalana, no? I per això, més que res, l'han demanat. I, clar, aquest ple ara s'ha fet amb un sentit d'anormalitat, no? No està en una normalitat del sector, perquè el sector està passant un moment complicat, no? I per això hi ha aquestes mobilitzacions.
Clar, us vau dirigir al conseller Mascort, però no per demanar-li la dimissió, si no m'equivoco, Joan Carles, sinó per exigir canvis reals. Per on haurien de passar aquests canvis, no? Aquests canvis reals, aquestes noves mesures que demaneu?
Sí, de fet, bueno, com has dit tu, no? El més fàcil és demanar el cap i la dimissió, quan succeeixen aquests fets, no? tan visibles, no?, que ha hagut de la mobilització al camp, no? Això és el més fàcil, demanar que, pues, mira, que un plegui, no? No, jo crec que no és la solució, sinó que el que ha de fer el conseller és donar la cara, en aquest cas, donar la cara, revertir la situació e intentar reconduir les coses, no? Bueno, aquí, de fet, les reivindicacions que estem fent, cal deixar-ho clar, són reivindicacions ja històriques per part de les organitzacions agràries representatives, que algunes les estem aconseguint, les altres les estem negociant encara i altres, pues, bueno, tarden a arribar, no? Però aquí se tracta, pues, bueno, de ficar damunt de la taula el que encara no està succeint, no? La sensació que hi ha, no? La percepció, sinó que el que està passant, no? El tema, pues, de quan es demana un ajut, la càrrega burocràtica que tens, que no acabes mai de buscar aquella finestreta única per trobar una solució en tota la paperassa que et demanen. Sobretot també és la puntualitat al pagament dels ajuts. Això són coses que el propi departament hi té competències. I després ja venen les coses ja més, diguéssim, generals, genèriques, amb la qual les competències ja no sol venen del Ministeri, sinó que arriben fins a Europa, no? I per això aquesta onada ha estat una onada europea que té que arribar fins a on hi ha els inicis de la responsabilitat de la política agrària, que és a Europa, no? Com serien els tractats amb els països tercers per la tema de la competència desleal, el tema de la flexibilització de la PAC, són coses que s'han de lluitar a Europa, no? El transport d'animal, el tema del benestar animal, 40.000 coses que es formen o se generen a la Unió Europea. I després, clar, cada un té les seves competències. Però ara el que ens interessa més i que sigui més efectiu i a curt termini són les mesures que té competències la pròpia Generalitat.
Clar, és que per aquí volia passar, Joan Carles, no? Perquè ara tu estaves parlant, no?, d'aquesta política agrària comuna. De fet, el president Aragonès ahir defensava que algunes mesures no depenen del govern català, però vosaltres insistíeu, sobretot, en dirigir aquestes vostres demandes a la Generalitat, no?
Sí, perquè, a veure, hi ha una cosa molt clara, eh? Hi ha el pla estratègic sí que tot és dependència de la PAC, és de l'Estat espanyol, però quan hi ha un pla estratègic ja dirigit per la comunitat autònoma i la comunitat autònoma ja té clar quin ha de ser el seu pla estratègic, aquí sí que té les competències del pla estratègic. Llavors, aquí sí que hi pot fer moltes coses que les pot acabar flexibilitzant o adaptant una mica a les necessitats dels agricultors i ramaders de Catalunya.
Uh-huh. Ahir, quan us escoltàvem des del Parlament, vosaltres vau reivindicar la feina dels joves agricultors i ramaders de Catalunya en els darrers anys. Avui també ens interessava preguntar-te, Joan Carles, si és difícil l'entesa amb les noves plataformes que han sortit. Perquè entenem que les reivindicacions també de la pagesia poden ser diverses.
Sí. A veure, això està clar. A veure, nosaltres com a organització, totes les organitzacions, plataformes i tothom que hi ha del sector, jo crec que tots tenim una idea en comú, no? Que és defensar i donar prestigi al sector agrari, no? Això està claríssim, tinc clar tots. Després, cada un, això és igual que a la política, no? Tot i que nosaltres de política no n'entenem, no? Però cada un pot acabar defensant un model diferent que s'adapti als seus associats, o inclús, bueno, els seus associats, que de retruc està beneficiant també a la resta o a una resta important del sector agrari. Nosaltres tenim clar que un model s'ha d'apostar per un model de futur, ¿vale? Un model per a recolzar a l'agricultor professional, que vol dir que és aquell que es dedica exclusivament, que viu exclusivament de l'agricultura, que les seves rentes depenen exclusivament de l'agricultura. Aquest és el model que volem que perduri i és el model de futur. Sobretot, l'altre model important, els joves, les incorporacions, tant sigui incorporació nova com en relleu generacional. Nosaltres preferim que sigui el relleu generacional, una incorporació nova a palo seco, com se diria en espanyol,
sí.
És molt complicada, no? Perquè darrere no tens l'ajuda, diguéssim, ja patrimonial de la família, no? Aquí el que interessa és un relleu generacional. Ens interessa vetllar per les explotacions que perilla el relleu generacional perquè els de darrere no volen continuar, i són explotacions rendibles, perquè avui en dia hi ha explotacions rendibles al sector agrari, encara que es digui el contrari, no? Encara que es digui que tot és dolent, no? Hi ha rendibles i volem lluitar perquè aquest model no es perdi, no? Aquesta és la nostra passió com a organització, i esperem que aquí s'enganxi. I això és el que volem transmetre als polítics, que les polítiques han d'anar dirigides cap a aquest tipus de model.
Sí, no, la pregunta també anava més cap a dir si, o sigui, si aneu tots a una, Joan Carles, si tens aquesta percepció.
Ja, bueno, a veure, a vegades és complicat, és el que pretenem, anar tots a la una, que a vegades, com t'he dit jo,
entesos,
és complicat perquè hi ha diferents aspectes i en tots no hi pots acudir, però és complicat, sempre, vull dir, no pots fer les coses bé per tothom i segur que hi ha, però l'objectiu està clar, que és anar tothom per la mateixa línia, o almenys que la línia, si és gruixuda, que no ens sortiguem una part important, la part més important no surti de la línia.
Joan Carles Massot, fora del Parlament, a la vegada, mentre vosaltres estàveu donant la veu de la revolta pagesa, hi havia uns 200 pagesos manifestant-se.
Sí.
Continuaran els actes de protesta els propers dies?
Bueno, això tot dependrà de la voluntat de la gent. Jo crec que si hi havia gent a fora al carrer era per donar suport a tot aquest moviment i suport des de fora, diguem, al monogràfic, per donar-li més pes, no? Però, bueno, això és llibertat d'acció de cada un que vulgui fer, i nosaltres, òbviament, si les mobilitzacions hi han de ser i són, diguéssim, justificades, les recolzarem, això està claríssim.
Ara sí, l'última pregunta, perquè fa unes setmanes, doncs, amb la tractorada que vau arribar aquí a la capital catalana, Joan Carles, van haver-hi molts aplaudiments. Què li demanaríeu ara a la societat, a banda d'aquests aplaudiments que vau rebre?
Sí, perquè, a veure, els aplaudiments no n'hi ha prou, volem fets també, no? Volem que la societat tingui molt clar una cosa, que a l'hora de... Tan simple, no? I la que fem normalment almenys una vegada a la setmana, que és quan vas a comprar, tindrà en compte que quan compres un producte, pues primer apostar pel producte d'aquí. Això ho he de tindre molt clar, no? Perquè hi ha una cosa molt clara, perquè demanem seguretat alimentària, no sobirania. Seguretat alimentària vol dir que els aliments que ens prenem no ens facin mal, no? Que ens siguin saludables, no? Això ho estem complint durant aquests anys perquè ens ho va exigir la societat, no? Ens va exigir una seguretat alimentària, i per això hi ha els requisits i els protocols perquè els aliments siguin sans i saludables.
Bueno, avui parlàvem de les maduixes, Joan Carles.
Està clar, no? I llavors, això ens sembla molt bé que ens ho demani el consumidor i nosaltres per això s'han fet les normatives europees per complir tot això, no?
Sí.
Però clar, llavors m'ho donem compte de que a l'hora d'entrar amb el carret de la compra al supermercat, el consumidor s'oblida una mica de la seguretat alimentària i se'n va al preu, no? És aquest el problema. I llavors el preu, possiblement, a mi és d'un producte que ve d'un país tercer, que llavors, bueno, podem dubtar o no si està complint una seguretat alimentària. Aquesta és una, no? Per això demanem a la societat que tingui molt clar a l'hora d'elegir, que tingui molt clar el que ha de fer, i aquest és un pas més que pot fer a l'hora de recolzar el sector primari.
Doncs moltíssimes gràcies per donar veu avui aquí des del Fabricació. Joan Carles Massota, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Gràcies per tot.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Deixa que ens manca per arribar al punt de 4:45 de la tarda. Olga Vallejo.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja estàs a punt per mirar la pantalla?
Mira, aquest cap de setmana... És que, clar, la setmana passada Olga Vallejo m'escriu un WhatsApp i em diu, per favor, no l'has vist encara? Dic, no l'he vist. Doncs mira'l, perquè dimecres parlarem de no estar sola.
Què t'ha semblat?
Va costar la vida...
Sí, veure'l?
Els primers minuts. Perquè vaig
pel que com... suposa.
Sí, vaig empatitzar, ja saps com sóc. I és que no volia... O sigui, imaginar-me el que va passar i el que han passat tantes dones...
I sense ser escabrós et posa en situació.
Que, no, perquè és que és analitzar el detall, com van anar els fets. Però és que t'ho diu tan clar i tan directe que t'hi veus allà. Llavors vaig haver d'aturar-me i vaig dir, no, això s'ha de veure per saber on som i cap on anem.
I d'on venim.
I d'on venim.
Que també és important. Bé, avui teníem una excusa boníssima, que és que estem a tocar del 8M, el Dia Internacional de la Dona, i he pensat que era l'excusa perfecta per parlar de feminisme, de drets de les dones, i de fer una ullada això, d'on estem, d'on venim, i ser conscients que encara queda molta cosa per fer. I comencem amb una estrena, tot just, del cap de setmana, perquè Netflix, això ja ho té, són molt estrategues i estrenen pensant-ho tot molt bé i han estrenat aquest documental. No estàs sola.
Estaba sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola?
¡Vine San Fermín!
Hola, sos.
Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y queríamos denunciarlo.
Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que...
Aquesta que sentim, la veu, és la Natàlia de Molina, l'actriu. Potser algú diu, és que, jo, que aquesta veu em sona. I ella posa veu a les paraules reals de la Lucía, Fem memòria, aquella noia que va patir una agressió sexual per part de 5 joves a Pamplona l'any 2016. Varen abusar d'ella i la varen violar. Eren els Sanfermines. Aquest documental és No estàs sola, la lucha contra la manada. A partir d'aquí és quan nosaltres varen començar a sentir, a parlar de la manada, que era la manada, i després es van reproduir altres casos. El documental és la de l'Almudena Carracero i d'en Robert Baar. Està a Netflix, com dèiem, poc més d'una hora i mitja. I el que ens trobem són un munt de testimonis a la Lucía, aquesta noia, sí, a la víctima.
Tots els testimonis que surten, tots són reals.
Tots són reals. Uh-huh. I la veu que sentim són posant veu a les paraules reals
declaracions de les testimonis.
Uh-huh. Allà veiem des de professionals del cos de policia qui la van atendre, que notes encara, com passats els anys.
Impactadíssima.
Sí. Jo vaig estar tota l'estona amb la pell de gallina. I és una llàstima perquè no és ficció, malauradament és realitat. A banda de la policia local que va assistir-la, altres professionals del cos de policia, la fiscalia, l'advocat de l'Ajuntament, periodistes, l'aleshores alcalde de Pamplona, que déu-n'hi-do també, la treballadora social que l'acompanya, membres d'associacions feministes, l'advocat actual de la víctima, qui va convocar la primera manifestació en suport de la víctima, talls de ràdio, programes de televisió. Veiem les converses de WhatsApp dels integrants de la manada, que eren uns nois que ja estaven planejant abusar sexualment.
O sigui, la intenció que tenien aquests nois era d'assistir als Sanfermines i perpetrar el que van fer.
Exactament.
Vull dir, ja, la idea ja la tenien, perquè es desprèn dels missatges, com bé dius, Olga, de WhatsApp.
Que no és que hagis de llegir entre línies.
No. I ells es feien dir la manada.
Exacte. I el Lobo, i la manada, i... També apareix la mare de la Nagore, que és una noia, és un cas que ara s'ha tornat a parlar amb aquest documental, però que la veritat és que estava molt desdibuixat. Fa 20 anys també, era una noia de 20 anys, que fa 8 anys, també als Sanfermines, va ser assassinada en aquest cas. I bé, està el testimoni de la seva mare, i també ens posem una mica en context una noia que era infermera, que va anar a casa d'un company seu de feina a l'hospital.
Un psiquiatre,
un psiquiatre, sí, que estava fent la residència. Van començar a intimar. En un moment ella li va dir que parés, ell li va dir que no. Ella li va dir, et denunciaré. A ell no li va agradar aquesta resposta i li va començar a donar cops fins que la va matar. Que ho dius així i penses, com pot ser? En algun moment del documental, el testimoni de la víctima dels Sanfermines de 2016 diu, jo vaig tancar els ulls i vaig pensar que passi el més ràpid possible. I la mare de la Nagore, aquesta noia de 20 anys que va morir, diu, si la meva filla no s'hagués resistit, potser estaria viva. Mai ho sabrem. El que fa falta és que no hi hagi aquests comportaments, no?, de manada, ni d'agressions ni d'abusos sexuals, per descomptat.
Però molt interessant, el testimoni de la mare.
Sí.
Com ella, no?, 20 anys... No, perdona, quants anys ha passat?
8.
Perdona, els 20 anys eren els anys que tenia la Nagore. 8 anys... Com es planta davant de la càmera i explica, o sigui, i diu...
Sí.
Això no deu ser gens fàcil.
No, però es nota que ella ha estat implicada al llarg d'aquests 8 anys en altres casos de violència. Qui posa veu també a les paraules, sí, de la Paloma és l'actriu Carolina Juste.
Bueno, que la Paloma és... una altra víctima que es desprèn de la manada. Vull dir que a través de la investigació... No?
Una altra que apareix i que va ser molt valenta i que es va atrevir a denunciar el que havia passat i que hi ha un altre, es va obrir un altre procés perquè havien abusat d'ella en un cotxe, crec que era el Corcón, a l'extraradi de Madrid. El que ens diuen... El que veiem és... O sigui, no ens explica res que no sabem. El que passa és que, no sé tu, però jo he tingut la sensació que n'hem sentit a parlar tant durant tants anys perquè va haver-hi un primer judici, després es va apel·lar, després van a l'audiència, després van al Suprem, que al final ja no...
Que tenies un embolic al cap,
sí, que no acabaves de saber. O sigui, no t'explica res que no puguis saber, però sí que t'ajuda a adonar-te... de com estem encara, no? Mm. No només socialment, perquè també es parla... El que es planteja és que nens i nenes, sabem que als 8 anys és el primer contacte amb el porno, que als 11 és l'edat de mitjana, la manca d'educació sexual i tot el que això comporta, no? Aquests comportaments violents a les relacions sexuals que normalitzen i que és el que veuen en el porno i que i acaba sent en un referent i un model per ells. És molt recomanable, és més que recomanable. El que ens mostra també són les manifestacions i els moviments que hi ha hagut i les mobilitzacions que hi ha hagut i com tothom sentia una mica que s'havia de fer justícia perquè allò que li va passar a ella ens podria passar... A totes.
I hi ha un detall també, jo trobo que és, amb aquest detall també et dona com molta força, que és quan s'explica, no? Quan surt la persona que organitza doncs, aquestes mobilitzacions, jo sí te creo, no? Que va, aquestes mobilitzacions que en el documental es veu com es van transcorrer per arreu de l'estat espanyol, a diverses capitals, a diverses ciutats, i sobretot la reacció de la víctima i de la família, que en aquest cas jo crec que es desconeixia, no? I de com, ostres, els hi arriba el missatge de que realment no estan sols, no? Com ho explica l'advocada de la víctima?
Sí, i com quan finalment, després de 3 anys i les apel·lacions al Tribunal Suprem, que havia de decidir si hi havia hagut o no intimidació perquè s'apliqui el delicte d'agressió sexual, que suposa violació, perquè si no era abús i les penes eren menors, com aquell moment de... sembla que s'ha fet justícia. O sigui, que ella tanqui els ulls no vol dir que estigui d'acord. Mm. I com les declaracions dels nois, no?, que van canviant, al principi semblava que era ella que els animava, després és que no deia res i vam entendre que volia dir que sí, i seguíem, i... Bueno, quanta educació falta, encara.
És necessari, com bé deies tu, veure aquest documental molt ben fet. No estàs sola, que per cert el podeu trobar a Netflix.
A Netflix, que no és el primer que fan, Feminista. En tenim un altre. Fa anys ja varen produir un altre documental centrat llavors en la desigualtat de gènere.
Cuando una mujer te dice que no, es no. Siempre. Aunque estés en la cama.
Yo no soy machista, yo no pego a mi mujer. No, no, eso no vale.
Ningún indicador nos está hablando de igualdad.
Este es un país hecho por y para ellos.
Que nos acosan por las calles, que nos violan.
Porque somos ciudadanas de segunda.
Las feministas no comprenden a los hombres.
Llevándonos a una psicosis donde ellos parecen...
Això és Què coño està passant, un documental de Netflix del 2019, gairebé una hora i mitja. Jo recordo quan el vaig veure en el seu moment i em va semblar molt revolucionari. Perquè és veritat que en tan sols aquests 5 anys hem parlat molt de feminisme, del que és, del que implica la igualtat, l'heteropatriarcat, els rols de gènere... I crec que en 5 anys n'hem parlat moltíssim i tothom n'ha après. I vull pensar, tot i que vull pensar, segons hi ha unes dades molt recents, que hi ha una part important dels joves que creuen que no, que el feminisme és excessiu i que...
És aquesta discriminació, no?, que se'ls està atacant.
Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de febrer de 2024, fa quatre dies, a Catalunya el 54% dels joves considera que el feminisme ha anat massa enllà. 54%. És més de la meitat dels joves. Dels joves, No estem parlant de gent molt gran que potser els costa, que porten tota la vida amb una educació i amb uns valors... No. O sigui que el 2019 va ser bastant revolucionari aquest documental, dirigit per la Marta Jaénes i la Rosa Márquez, que el que fa és justament això, parlar de feminisme, que és un camí que les dones, però també els homes, fem cap a la llibertat. Apareixen un munt de referents feministes, del periodisme, de la política, de moviments socials com Males Madres, guionistes, filòsofes... Una magistrada del Tribunal Suprem que diu...
Aquesta és molt bona.
Me han dicho que ya no hay juez, que ara hay una chica.
És que...
Sí, és molt fort. O la Rosa Maria Calaf, que diu... Has d'estar sempre demostrant que ets capaç. Hi ha sexòlogues, la fundadora del primer partit feminista, economistes... Bueno, i és una mica com la manca de feminisme, no?, o els rols de l'heteropatriarcat esquitxen a diferents àmbits de la societat. Llavors, ens parlen una mica dels primers contactes del moviment feminista, però també... de la hipersexualització de les nenes, com les Barbies, per exemple, la Barbie que sempre pensem que està tan sexualitzada, tenia professions. I, en canvi, apareixen nines d'ara a les Bratz i que aquelles nines no tenen cap professió. O sigui, només estan com hipersiliconades, molts pits, molts llavis i una roba molt curta, però no se sap de professió...
Oficio, beneficio,
sí,
res.
Sí, desconeguda, no? Parlen de la indústria de la moda, de la imatge, de la manca de referents, de l'amor romàntic, tot el mal que ha anat fent aquesta idea de l'amor romàntic, del príncep blau que ens ha de salvar i que sovint ho tenim molt incrustat al cervell, i com les noies joves veuen pel·lícules romàntiques i, en canvi, els nois veuen porno, no? Que tornem una altra vegada a la manca d'educació sexual. Les cures, que 3 de cada 10 dones renuncien a ser mare per la seva carrera professional. És un documental amb moltes veus, amb una visió, per descomptat, posicionada des del feminisme, un documental feminista... però que et dona una visió molt àmplia de què passaria si el feminisme estigués més present al món, per què estem com estem, i, bueno, i veiem que encara queda molta feina
cap
per fer.
Cap a on anem, no? Sí. Cap a on anem. Doncs sí. Avui l'Olga, que ens està parlant d'aquests documentals referents al 8M, que és divendres, com ja sabeu, el Dia Mundial el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i aprofitant, no?, el diumenge, crec que és a la 2, no?
El diumenge passat, bueno, això que fan, no?, que tothom, perquè nosaltres ho estem fent 2 dies abans, n'estem parlant, doncs la noche temàtica de diumenge tenia aquesta mirada femenina i varen projectar el documental El plaer femení.
We live in an environment where women are constantly judged. 女性は男性のイメージ通りでなければ嫌われます。 Is it that happened billions of years ago that they felt they had to do this to our bodies?
Aquest El plaer femení el podeu recuperar a la web de RTV Play, a Movistar Plus també. Està escrit i dirigit per Barbara Miller. Diríem que és, bé, és un altre ritme, no és el ritme de Movistar. És una cosa més pausada, amb diferents testimonis. Diferents testimonis són dones. Una és una noia d'una comunitat ultraortodoxa radical de Nova York, que va sortir, que a partir del moment que es converteix en mare se n'adona que no vol que el seu fill creixi en aquell entorn social. Una altra és una noia de la Índia, que ha estat assetjada, i diu que ella pot ser assetjada a qualsevol lloc i en qualsevol moment. I va ser la fundadora de L'amor importa per parlar de relacions d'amor, de plaer, que és un tema totalment tabú a la Índia. Diu que ara, perquè fa molts i molts anys no ho era. També apareix una noia del Japó i quan la veus diu que les dones del Japó han de ser invisibles. És molt dur, això, eh? Invisibles, discretes, somrients i no han de queixar-se mai. Ella crea historietes de manga sobre les seves experiències. Va imprimir en 3D els seus genitals femenins. És tabú, la varen empresonar. Perquè et facis una idea. També veiem un testimoni de Somàlia, una noia que explica que als 7 anys la varen mutilar, va patir una mutilació genital, i, bueno, i que és una forma d'oprimir a les dones i un control sobre la seva sexualitat, i que és un problema global, perquè, evidentment, no només passa a Somàlia. I a partir d'aquests testimonis, com elles mostren la seva realitat i com algunes han estat capaces de fugir d'aquesta realitat i treballen i estan reivindicant que la societat del món en general ha de canviar. Hi ha uns llocs que, evidentment, hi ha més feina que uns altres. Doncs va passar aquest documental amb calma, que t'ajuda a reflexionar.
És un ritme, com tu deies, més, no és més pausat.
No és Netflix, molt sí. De llum i color, no. Tot i que també et pot ajudar a pensar, no?
Sí. No sé, em sembla que encara tenim més documentals a repartir.
Sí.
Internacionals, no, diria?
Mira, en tenim un a Filmin, que és un curtmetratge, això en 18 minuts ho has vist, i que et fa un repàs històric al feminisme.
Nuestras bisabuelas y abuelas tejieron alas para que nosotras podamos volar. El eco de nuestras antepasadas resuena hoy con fuerza en nosotras.
Rosa Luxemburgo, Campo Amor, llega Amazona, Vestal Romana...
Això és Herederes, un curtmetratge de 18 minuts de Sílvia Venegas. És de 2023 i va estar nominat a millor curt documental als Goya el 23. És un homenatge i un posar en context l'inici del moviment feminista, com a finals del segle finals del 19, principis del 20, països com Noruega, Finlàndia o Nova Zelanda reivindicaven el dret de les dones al vot. És perfecte per descobrir dones europees que varen lluitar pels drets de les dones. Molta informació, poc atractiva.
Home, i clar, i a París, com deies tu, és un curt documental, vull dir que són 18 minuts, no?
18 minuts on veus un munt d'imatges en blanc i negre d'aquelles primeres dones manifestant-se, les sufragistes, la primera dona que va votar a les eleccions municipals a Noruega... Moltes imatges blanc i negre, i ens mostren una mica com va haver-hi un moment a principi del segle XX que semblava que tothom tenia clar que les dones tenien dret a votar, i no només a votar, sinó que es podien presentar com a representants del poble. El que passa és que, per exemple, la Constitució espanyola del 31 recull el dret de les dones a votar. El que passa és que després aquí arriba la Guerra Civil, la dictadura, i després també hi ha dues guerres mundials...
Entremig,
no? I, bueno, el feixisme, diríem, uns moviments polítics i socials que no ajuden a que els drets de les dones estiguin en el seu millor moment. És curiós com veiem crits de manifestants de l'any 2021, tothom amb mascaretes el Dia de la Dona, on van cridant aquí estem les feministes, i veus les imatges en blanc i negre de principis del segle XX, i és impactant, perquè les veus sortir a totes per una porta, i aquests crits de aquí estem les feministes, després direu que som 5 o 6, i veus que no paren de sortir dones.
Que és una força i una energia, no?
En un moment en el que no hi havia xarxes socials, que no et podien fer una convocatòria per dir anem totes avui, o totes i tots, a les 8, a l'Ajuntament, manifestem-nos, sinó que, bé, clarament hi havia una necessitat per part de la societat, a una part de la societat, la meitat, que som les dones, a ser actors amb tots els drets.
Fixa't tu ara, Olga, perquè jo crec que la protagonista que del pròxim documental que ens volies parlar avui, jo diria que ens la vas portar.
Sí.
Ens la vas portar.
I tant. Sí, però no? Havia de tornar. Avui no podíem saltar-nos a la Ruth Bader Ginsburg.
I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.
A Filmin tenim aquest documental, RGB. És un documental de 2018. Poc després ja va morir la Ruth Bader Ginsburg, una icona, superheroïna, jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units. Filla d'immigrants de primera i segona generació, va aconseguir estudiar dret a Harvard, després es va anar a la Universitat de Columbia. Quan va estudiar a Harvard, de 500 estudiants de dret, només 9 eren dones. I és, aquest sí que té ritme i te'l passes com si res. Veus que necessari és que hi hagi homes i dones i que siguin les protagonistes i que siguin referents que lluitin pels drets de les dones. Amb ella hi ha moltes entrevistes, per tant tenim entrevistes de quan era relativament jove, no? Més de 40-50, fins als últims dies, que omplia teatres immensos amb un munt d'estudiants joves, nois i noies, que volien saber més d'ella, que és tot un referent per la lluita dels drets de les dones i de les minories, també d'homes negres...
Perquè ella, Olga, o sigui, va començar sent advocada...
Sí.
I al final va aconseguir ser membre del Tribunal Suprem dels Estats Units.
I de fet,
no?
Quan era advocada, el va defensar casos de persones discriminades, des d'homes, com deia, que eren negres, a dones, que clarament tenien molts menys drets i una posició molt més desfavorida.
Doncs aquest és el documental que, per cert, a Filmin, no? Filmin. Podem recuperar. Doncs és mira, aquest me la prenc nota.
Aquest no tenies pendent, li poses una altra creueta.
Aquest, claríssimament. Avui, qui vulgui fer memòria a través del cinema, podem dir que també està de sort, eh?
Doncs sí, mira, és una meravella que la trobeu a la xarxa, si busqueu, està. I si no, a Fixolé, pots estar uns dies gratis i el pots veure. Es diu Con la pata quebrada. És un documental fet amb fragments de 180 pel·lícules i documentals espanyols que mostra la imatge de la dona a la ficció espanyola des dels anys 30 del segle passat fins ara.
Teresa, la camisa, que voy a llegar tarde.
Sí, sí, ya está.
Ya está, ya está. No lo veo que ya está. Claro, como a ti te da lo mismo.
Es que hoy tampoco ha venido la asistenta. Y como la seda es tan difícil de planchar.
Y como tú siempre estás en la luna, ¿en qué estabas pensando, eh?
En nosotros.
En nosotros. Tu sempre estàs pensant en nosotros. Canvia de tema, hija.
Com miris tallar, aquest, no?, documental amb ulls crítics,
passaràs malament.
Ho passaràs malament, malament. Tot i així és una meravella, aquest Con la pata quebrada. És un documental de 2013 de Diego Galán, que va ser el director del Festival de Donosti, un parell de franges, un als 80 i un altre als 90, mitjans dels 90 fins passats al 2000. I és curiós que cada vegada que veiem el fragment de la pel·lícula, sí, ens apareix el títol de la pel·lícula i l'any, perquè també t'ajuda una mica a posar-te en context. I tenim una veu en off que ens acompanya tota l'estona, que és el Carlos Hipólito, l'actor, que et recorda molt el Cuéntame. I he buscat, clar, el documental és de 2013, Cuéntame va començar el 2001, ha estat fins fa 4 dies també, no? 23 temporades... I suposo que, clar, era com lògic que el Carlos Hipólito estigués contándote que com havia passat a la història d'Espanya. Això de pata quebrada jo no ho coneixia. Hi ha una dita que diu, mujer casa, que hauria de desaparèixer, mujer casada i honrada, pata quebrada i en casa.
Okay.
Llavors, el que veiem és com abans de la Guerra Civil, una Espanya molt moderna, amb un cinema super reivindicatiu, dones que treballaven, que anaven a votar... Arriba la Guerra Civil, arriba aquest cinema documental de propaganda, amb uns programes pensats pels homes, uns altres per les dones, no? Per exemple, la ràdio, els serials radiofònics pensats clarament per les dones, la secció femenina de la Falange, que, per exemple, deia que s'ha de ser femenina, no feminista, i que a les dones ens falta el talent creador reservat per Déu per intel·ligències varonils. Doncs quan sents i veus tot això, et bull la sang i tens ganes de cantar quelcom semblant a això. Que no ho compartim, eh? Que els homes tenen corazón, que no són vanidosos. Bé, n'hi ha de tot, com d'homes i de dones.
Com tant,
Però vaja, veiem com va evolucionant, sí, el cinema als 70s. Doncs clar, la moral oficial va haver de fer un pas al costat. Arriba l'Operació Bikini, pel·lícules com Tres sugues per a Tres Rodríguez, una senyora que demana permís, permís als marit per portar bikini. I li diu que no, un altre que li diu s'empieza con la minifalda i s'acaba en un cabaret. Després arriba el cinema de destape, i després, bueno, ja sembla que tot comença a ajustar-se millor, no? Perquè el destape tampoc no tenia cap sentit, era un efecte rebot de tot allò que ens havia passat abans. És curiós com la literatura, com l'art, com la ràdio, no? Com el cinema... És un reflex de la societat. Segurament el vuit tema que estem parlant avui... serà diferent del 8M del 2030 i molt diferent del 95.
Sí. Però tu dius que és necessari, també veure aquest Con la pata quebrada. Eh?
Sí, perquè te n'adones que hem evolucionat com a societat. O sigui, en un segle han passat infinitat de coses.
Doncs ens fixem en aquest documental i ara sí que arribem al punt final d'avui amb els documentals amb la Olga Vallejo, que, per cert, amb què acabem?
Amb un no documental.
¿Quieres que deje de decir de mí mismo que soy feminista?
Eso es. A presumir.
No presumo.
Bueno, a definirte como feminista.
No, bueno, pero es que soy feminista.
No lo eres.
¿Sí lo soy?
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 No lo eres. En todo caso, lo intentas ser.
Bueno, pues como todo el mundo.
Això és La loca i el feminista. És un curtmetratge nominat a millor curt del Goya 2024, o sigui, ara també. Està filming, com dèiem. No és documental, és una conversa entre una parella que tenen fills, donem per fet per com evoluciona la conversa, i ell es declara clarament feminista i ella li diu que, sisplau, que quan surtin de la feina s'hi poden xerrar una estona, no? Que no sigui a casa.
Anem a prendre alguna cosa, va.
Anem a prendre alguna
cosa. I parlem una mica.
I ella li explica que se sent ofesa perquè abans, amb una amiga, un parell de dies abans, se suposa, ell s'ha mostrat com a feminista, no? I ella diu, bueno, tu ho intentes, però ser-ho, i al final te n'adones, no? Com en el dia a dia hi ha moltes coses que potser podríem fer millor, tant homes com dones. I que és veritat, que hi ha coses que donem per fet que és d'una manera, però potser ens ajuda a donar-nos també, com a nivell personal, no? Diu, però qui en corta les uñas a los niños? Qui en passa la liendrera? Qui compra la roba? Qui omple la nevera? Qui planxa?
Qui planxa?
Clar, però qui porta el cotxe al mecànic? Qui passa a la ITV? Qui fa la declaració de la... Hi ha tantes coses que es poden fer, no?
Oh, i tant.
Per tant, tot i que no és documental, 13 minuts que diuen un munt de coses i que sort que són 13, eh? Que pares i dius, a veure, ara pensem. I ara tu com ho fas? És com que t'apel·la molt més a tu a nivell personal.
Que va directe, no? Sí. Amb aquests 13 minuts. Mira, Olga, ens queden res, breus minuts. Si et sembla, podem fer un recull de tot el que... de tots els documentals que...
Sí, mira.
Que, per cert, per tots aquells oients que tinguin ganes de saber el nom concret, ara ens el repassa de nou la Olga, avui especial 8M, però que els trobareu a les nostres companyes de xarxes socials, els han penjat aquestes recomanacions al X, a Twitter, per si els voleu recuperar.
A l'X, li hem de dir X, eh?
Ja està, ja dic X. Val, d'acord? O sigui, fa pròpia estela, ens podeu seguir, i allà doncs, la Mercè Mondi i la Vanessa doncs, hauran pujat els links dels documentals. Però, per si de cas, el repassem, Olga.
Doncs mira, a Filmin tenim La loca i el feminista, que és aquest curt que no és documental, però que t'ajuda a reflexionar, que és com que després tu fas la reflexió documental a casa. Heredera, que és un curt documental que és recent, del 2023, que també està a Filmin, i a Filmin també tenim RGB sobre aquesta icona, la Ruth Bader Ginsburg, que va ser jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units i que sempre va lluitar des dels tribunals, no?, pels drets de les dones. Tenim un que hem de buscar a la xarxa i que trobem sense baixar-lo, ni piratejar-lo, ni res per l'estil, que és Con la pata quebrada, que ens mostra com ha evolucionat el feminisme a Espanya a través del cinema, de ficció i documental. Tenim El plaer femení, que vàrem fer
a la
2 i que el trobeu a RTV Play. I després en tenim dos de Netflix, que són uns professionals llançant productes coincidint
moment,
amb
no?
dates assenyalades. Aquest coño, ¿qué coño está pasando?, que és de 2019, i No estàs sola, La lucha contra la manada, que acaben de posar a la plataforma divendres passat.
Doncs, Olga, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest repàs que ens has regalat avui. Nosaltres que arribem a l'hora en punt, la Sandra Gómez ens posarà el dia amb totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora. I si jo ara et digués, Olga Vallejo, que Sofia Loren,
sí,
Elsa Pataky, Charlon... És que la meva mare ho deia. Charlon Heston.
Sí.
O Ava Gardner han estat a casa nostra, rodant, i amb un paisatge romànic, què em diries? Que t'ho creus, no?
Que m'ho crec. Romànic no sé, però la Costa Brava segur.
Doncs l'art romànic català, que ha estat protagonista amb algunes de les pel·lícules d'aquests actors que hem mencionat ara mateix, són els protagonistes justament de l'espai que ens ha preparat avui el Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador i autor, per cert, del compte @romànic català, que estarà amb nosaltres després del butlletí informatiu. Fins ara.